11 i 12 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons parlant del 28è curs d'estiu de la Unipau, la Universitat Internacional de la Pau, que demà es presentarà en roda de premsa. Curs aquest any tindrà lloc del 18 al 24 de juliol al Centre Borja de la nostra ciutat, i aquesta hora per parlar-ne ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat la Neus Sotomayor. Ella és la directora de la Unipau. Molt bon dia, Neus.
Hola, molt bon dia.
I al telèfon el president de la Unipau, el senyor Arcadi Oliveres. Molt bon dia, Arcadi.
Hola, molt bon dia a tots.
Hola, Arcadi.
Bon dia, Neus.
Demà arribarà el dia, Neus, Arcadi, d'anunciar els continguts d'aquest 28è curs d'estiu de la Unipau, ja parlant de la democràcia com a resposta a la crisi.
I parla primer.
Sí, parla.
Qui m'explica una mica per on aniran aquests continguts?
La Neus.
Neus, com a directora.
Bueno, Arcadi, també els pots... Bueno, doncs us explico una mica. Aquest curs hem triat la democràcia com a garantia de la dignitat humana, com a garantia del respecte als drets humans i dels drets de les persones, perquè ens sembla que amb aquesta crisi s'estan vulnerant cada vegada més els drets, cada vegada, no, estem patint tant a nivell local com a nivell global, no? I que la democràcia cada vegada s'està afeblint més perquè està cada vegada més en mans del poder econòmic, dels mercats, i s'estan respectant poc els drets de les persones. I per això vam pensar ja el curs passat, quan vam acabar l'edició dedicada a Amèrica Latina, que era important tractar aquest tema, i amb aquesta línia hem treballat. I ens ha agradat enllaçar una mica amb el que ja va passar amb la pèrdua de la democràcia durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i fer un repàs també històric per valorar aquella època també i enllaçar-la amb l'estat actual, no? Centrant-lo una mica amb l'estat espanyol, però molts dels temes que tractem es poden extrapolar a nivell global.
Per tant, el tema el teníem clar. Els convidats també, ja fa temps que sabem noms com Carme Colomina, Ignacio Torreblanca i Joan Subirats, que seran aquest curs d'estiu de la Unipau. A dia d'avui tenim ja altres noms?
Els tenim tots els noms ja del programa, i ja els hem anat contactant a tots. Això és una feina que comencem pràcticament al setembre, quan ens incorporem de les vacances, ja comencem a preparar el tema concretament, i normalment al mes de gener ja convidem els ponents per assegurar-nos que els tindrem, perquè si no són gent normalment amb agendes molt, molt atapeïdes, no?
Arcadi, no sé si precisament parlant ara d'agendes, la Neus, tu com la tens, la teva agenda? Et permet fer moltes gestions d'aquestes o recau més en mans de la Neus?
Bé, afortunadament per mi aquestes gestions les du a terme la Neus, i la gent de la secretaria de la Unipau, a mi, evidentment que em van explicant com avançant les coses, però la feina diària, que l'havia fet molts anys enrere, ara darrerament n'he quedat alliberat, cosa que m'alegra, perquè a més els que ho fan de manera excel·lent i perfecta, i gairebé sempre d'acord amb el que estem pensant tots. Per tant, des d'aquest punt de vista, content, però també no deixo mai de participar-hi. Aquest any penso fer una assistència continuada, com he fet altres anys, a l'Unipau, i anar veient les ponències, i sobretot aprendre, perquè durant l'any vaig molt amunt i avall parlant i aprenc poc, i en canvi això per mi és com un curs d'aprenentatge, i per tant hi seré i el seguiré.
Aprendrà l'Arcadi, Neus, i aprendrà també tots aquells qui vulguin assistir-hi. Com sempre, recordem que hi ha estat tothom convidat a aquests cursos.
Sí, aquests cursos, com sabeu, estan oberts a tothom, no cal cap requisit per assistir-hi. Malgrat això, sí que hi ha crèdits de lliure elecció de l'autònoma, i sí que hi ha crèdits de reconeixement del professorat pels qui els vulguin tenir, no? Però pot assistir tothom, la inscripció està oberta ja a través de la pàgina web, també es pot inscriure la gent allà mateix al Centre Borja quan arriba, i les opcions són variades, es pot assistir a tot el curs, de matins, tardes, vull dir que donem totes les facilitats perquè tothom pugui aprofitar amb aquest curs, que crec que és molt interessant i que tothom, com dieu vosaltres, no, és una oportunitat per aprendre molt.
Aquesta 28a edició estarà dividida, de fet, en tres blocs podríem parlar, si parlem estructuralment.
Sí.
Quins serien tots tres blocs?
Bueno, pues el primer bloc és el que fa una mica referència a la memòria històrica, el que fa referència a la pèrdua de la democràcia durant la dictadura franquista. Llancem primer fent un repàs, no, de les conquistes de la República que farà el Borja de Riquer, i com això se'n va perdent ja en el abans de la, no, amb el bienni negre, abans de la guerra. I com en aquell moment ja es perda tot el que s'havia treballat amb la República en quant a nivell a educació, a sanitat, a nivells a drets. I bueno, amb aquest primer bloc fem aquest repàs per enllaçar amb la recuperació de la democràcia a través de la transició, com es va fer i com això ha marcat l'evolució posterior, no? El bloc central serà una mica, pues això, des de la transició fins ara, com han anat evolucionant les coses tant a nivell institucional com a nivell de participació de la societat civil i com s'ha anat deteriorant aquesta democràcia, no? I per acabar amb un tercer bloc que seria una mica una nova visió de la política, una nova visió tant de la política i de l'economia, una mica com veiem el futur o quines alternatives s'estan construint.
La primera part també es pot interpretar, Arcadi, com un símptoma que hem de mirar enrere per analitzar el present, que no podem oblidar que la història forma part, que el passat forma part de la història.
És bàsic, i sobretot en aquest moment en què es parla tan sovint, i penso que amb raó, de la segona transició espanyola, en què hem fet un balanç d'allò que il·lusionadament es va fer fa 30 anys, pels resultats del qual han sigut molt minces i en moltes mesures depriments, doncs a veure quina lliçó podem aprendre, perquè això, si és que se n'ha de dir segona transició, que no ho sé, doncs estigui fet amb unes característiques diferents i, a més, acompanyat, com ho explicava la Neus, amb una visió del que està passant també en altres països. Avui en dia la internacionalització de l'economia i de la política penso que fa necessari que mirem això d'una manera conjunta, que és el que s'intentarà fer des d'una òptica, diguem-ne, més aviat esperançada en el tercer bloc del que ella parlava, una mica a veure què ha passat amb altres països, què podem fer nosaltres i com podem constituir una situació de democràcia i de justícia social que en tot cas millori la que han tingut fins ara.
Ada Colau, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, també serà una de les convidades que farà la seva ponència aquest curs d'estiu de la Unipau. La plataforma d'afectats per la hipoteca pot ser un exemple de com respondre a la crisi de manera democràtica?
Bé, és una de les possibilitats, efectivament, perquè aquí s'han produït una mica les bases. Primer, la informació. La plataforma de la hipoteca explica una mica quina és la situació, doncs que hi ha de pisos buits, de gent que no té pis, de desnonaments que es produeixen. En segon lloc, una mica l'acció de protesta que es dona cada vegada que hi ha un desnonament amb la presència de molta gent, que per cert fins ara ha aconseguit evitar-ne bastant desnonaments. I finalment també amb propostes de lloguer social, amb propostes de transformació d'habitatges, que sens dubte poden donar resposta a aquestes necessitats. Per tant, jo diria que el fil conductor és bastant el fil conductor similar a d'altres polítiques alternatives que haurien de plantejar.
Parlem de democràcia com a resposta a la crisi. De fet, és una mica el lema del curs d'estiu d'enguany. Neus, s'està donant aquesta resposta?
Bueno, jo crec que a nivell social sí que s'està donant. Crec que, i que això ho estem veient no només aquí, un exemple seria la plataforma d'afectats que parlàvem ara, no? Que crec que és un exemple de com la societat civil té poder si es mobilitza i si és constant amb la seva lluita, però ho estem veient també amb altres països, no? Com la societat civil, sembla que a través de les xarxes la cosa està com mitja adormida, però que hi ha un detonant i surt al carrer, com estem veient ara mateix a Brasil, no? Que igual el detonant ha estat allò dels tiquets del transport, però que en realitat no és, això és només el detonant, que el que està reclamant la gent és una altra manera de fer política, és una democràcia més profunda, està lluitant contra el model econòmic i pseudodemocràtic que s'està instal·lant cap al que està evolucionant Brasil, o ho estem veient també a Turquia o a Egipte, no? Com a Egipte la gent està dient, bueno, el poder del Morsi no és capaç de liderar el canvi que nosaltres volem, i estan tots al carrer. Ahir era impressionant. Una altra cosa, si ara, que això ja em sembla una mica més perillós, si l'exèrcit s'està postulant com a garant, això ja és un altre tema, no? Però, i també ho estem veient a... No sé si t'he dit, estava parlant d'Egipte.
Hem parlat del Brasil abans.
Sí, d'Egipte i a Turquia, no? A Turquia està passant el mateix, està la gent a la plaça Taksim també, no? Reivindicant pues, una altra mena de democràcia, una democràcia laica, una democràcia inclusiva, vull dir que jo crec que sí que la societat civil... diferent, no s'articula a través dels partits polítics, però està, jo crec que sí que s'està preparant, s'estan donant respostes.
Des de la vessant social, per tant, Neus, com dius, sí que s'està donant la resposta a través de la democràcia a aquesta crisi. Entrem en Egipte, en Brasil, si us sembla, perquè d'una forma o altra de ben segur que hi seran presents en aquestes ponències, en aquestes xerrades del 28è de curs d'estiu de la Unipau, de la Universitat Internacional de la Pau. En el cas del Brasil, que és l'últim, el darrer que sorgeix, aquesta pujada de preus del transport públic, també les protestes per la celebració de la Copa Confederacions i del Mundial al 2014, Arcadi, com les estem vivint?
Bé, el cas de l'Espanya és molt interessant, perquè no deixa de ser un país que havia sortit d'una situació general de pobresa, segurament dels països del món amb més desequilibris entre les franges més altes, més riques i les franges més pobres, un país que té riqueses extraordinàries, que havia estat podrit completament per una dictadura militar que va durar molts anys, finalment un bri d'esperança que va donar el president Lula, que tanmateix tenia moltes dificultats perquè volia fer política social, sobretot aquella que mengés tothom, que això que és molt important, i ara en una situació de desenvolupament es troba amb la presidenta Dilma Rousseff, que té per una banda la necessitat de continuar tota aquesta política social que havia fet el Lula, però que a l'altra banda s'enfronta, i això penso que és l'origen de la crisi, amb unes grans i sobrement necessàries obres d'infraestructura, perquè els han estat adjudicats doncs, esdeveniments esportius, i a partir d'aquí la gent copsa i copsa en raó, que a vegades es prioritzen aquests espectacles esportius, no només al Brasil, sinó arreu del món, en detriment de la situació de les persones, i això acaba repercutint amb alguns detalls, com aquest dels preus dels transports públics i altres necessitats bàsiques que no són cobertes. És un cas molt interessant, ens hem emmirallat de vegades amb el creixement del Brasil, però per l'altra banda també veure que segueixen un país amb enormes diferències que cal frenar.
Ara han guanyat la Confederacions, ho van fer contra Espanya, com dèiem, esperem que aquesta victòria, si ha de placar els ànims, només ho faci per uns dies, Arcadi.
Bé, sí, això del futbol de vegades apaga els ànims, però fixem-nos que els mateixos brasilers, que sens dubte, doncs, en la canaïdinha aquesta, són de vegades fins i tot molt, molt fervents partidaris i donen compte que l'esport de vegades amaga situacions que haurien de corregir. Per contra, jo tinc molta esperança amb la gent del Brasil, que únicament poden haver seguit els esdeveniments esportius amb importància, sinó que, per exemple, van ser els que l'any 2001 van generar allò que va crear una gran esperança mundial, que es deia el Fòrum Social Mundial, impulsat en certa manera pel propi president Lula, que en aquest moment encara no era president, i que ens han intentat donar resposta amb una globalització que ja fa 10 anys tampoc ens agradava, de manera que hi ha una mica la cara i la creu d'aquesta situació.
En aquest sentit, abans ho comentaves, Arcadi, el fet que és qualsevol país que prioritza a vegades doncs, el futbol, la celebració d'esdeveniments esportius, seria equiparable al cas de l'estat espanyol que continua insistint amb el projecte del Mundial del 2020, que sembla que cada cop és més a prop?
Jo sempre m'enrico una mica d'aquest fanatisme que hi ha a l'estat espanyol, de com pot ser que un país que es considera culte i que té, sens dubte, una formació important de la seva evolució al darrere, sigui capaç d'oferir un partit de futbol cada dia en els seus ciutadans, i no em refereixo a un canal específic d'esport que pugui haver-hi internacionalment, sinó que el dimarts ens donen Copa d'Europa, el dimecres ens donen Copa del Rei, el dijous ens donen Copa de l'UEFA, el divendres, com que no ens donen res abans en un partit del diumenge, el dissabte també hi ha més partits avançats, el diumenge hi ha la Lliga, el dilluns ens en retrasen un partit de la Lliga perquè el veiem, i el dimarts tornem a començar. Un país que és capaç de destinar una part important doncs, dels seus esforços informatius a distraure la gent, i de vegades jo diria fins i tot afrontar-la de mala manera, és una cosa que ens hauria de fer pensar, i aquí podem caure una mica amb aquesta situació que parlàvem ara, que poden haver patit alguns brasilers.
Neus, com la veus, la candidatura del 2020 per Madrid, que d'altra banda no sé si hi ha cap país ara mateix doncs, amb les disposicions i les garanties de poder demanar una organització d'un Mundial.
Mira, jo amb aquestes candidatures comparteixo amb l'Arcadi plenament. A mi em sembla que això, bueno, una altra vegada entrarem amb l'especulació urbanística, amb infraestructures innecessàries, amb despeses que al final on van a parar tot és al mateix lloc, els fabricants de ciment. Vull dir, al final tot és cap a on destinem els recursos, no? I al final destinarem una altra vegada els recursos a enriquir aquells que tindran el poder per fer les grans, no? Les grans infraestructures o construir el que calgui o dur a terme. Al final, com sempre, és el mateix. Els recursos van cap a enriquir els que ja tenen.
Deixem Madrid i aquesta candidatura als Jocs Olímpics. Anem a Egipte, que també ho ha nombrat la Neus Arcadi. En aquest sentit, què és el que ha fet malament Mursi? Què hauríem d'entendre que ha fet malament? I com veiem ara que els ministres s'uneixin al poble?
Bé, no ho sé, qui va tenir l'any passat o fa dos anys la visita d'algú que ens deia que intentaven tenir presència internacional forta. Egipte sempre ha sigut un país capdavanter a tota la zona del proper Orient i per tant el Burma tenia un lideratge, però sembla que de polítiques internes pràcticament no s'ha fet res, i aquesta és segurament la gran protesta. I jo a més, en Murci, que jo no sé si és home malintencionat, de moment no voldria creure, ha caigut bastant en les xarxes, per una banda, en les xarxes de tota la idea que sempre domina per part dels militars, ho advertia la Neus, que és un perill el fet que els militars tinguin el poder polític, i per altra banda, una xarxa de solidaritat, perquè s'havia creat tota la idea dels germans musulmans, que, sens dubte, amb una població paupèrrima, intentaven afavorir les condicions socials, però que al mateix temps també creaven unes finalitats que, des del punt de vista polític, tenen la seva transcendència. Aleshores, trobar-se una mica entre aquestes dues aigües amb una població que no millora les seves condicions econòmiques, perquè és obvi que no els està millorant, doncs pot crear moltes dificultats de govern. I tinc la impressió que aquí s'hauria d'haver buscat una alternativa més potent que aquestes petites victòries que han tingut fins ara, instruments democràtics, aquell aixecament que hi havia a la plaça de Gil ara fa un any i mig o dos anys, ens hauria d'haver fet esperar alguna cosa millor. Malauradament no s'ha produït, però la veritat és que no sóc expert en Egipte per dir què està passant.
Creiem que les revoltes, les protestes a Brasil, l'Egipte, Turquia, s'estendran a altres pobles? Neus?
Jo la veritat és que no, tampoc sóc experta en el món àrab com per saber si això s'extendrà, no? Ja vam veure en les primaveres àrabs com sí que es van extendre. De fet, dediquem una de les ponències a parlar de les primaveres àrabs i de com ha evolucionat. El que sí que estem veient és que tant a Turquia com a Egipte no, això no para, això és una constant, i la demanda de democràcia per part de la població està allà, i no, vull dir, i cada petita cosa que passa tornen a les places, les tornen a ocupar, tornen a reivindicar, i cada vegada crec que la societat civil està més forta, però jo no t'ho sé dir si això tornarà a passar a Tunis, si què passarà amb les primaveres.
Arcadi, tu sí que ho creus o no, que com la primavera àrab aquí hi haurà ara qui també s'apunti i prengui exemple d'aquests països que ara comentàvem?
Home, jo crec que evidentment en aquests països hi ha necessitats perentòries i la lluita és molt raonable, però també per altra banda he de pensar que aquestes lluites, per mi, s'haurien d'extendre arreu del món, perquè és evident que aquest sistema de capitalisme neoliberal opressor, enriquidor d'uns pocs i empobridor de molts, no es pot mantenir. I hem tingut ja algunes mostres en països rics, a Islàndia, per exemple, de la qual també en parlarem durant aquest curs, és una petita mostra de com s'ha pogut respondre en aquesta situació. També podríem entendre que als Estats Units, l'Occupy Wall Street ha manifestat en el cor de Wall Street una mica la protesta davant d'aquesta situació. A Israel hi ha hagut moltes protestes, tot i que es tracta d'un país econòmicament desenvolupat, és a dir, que certament aquesta economia i aquest deteriorament democràtic al qual aquesta economia porta està generant aixecaments arreu del món. I jo penso, i ho dic de debò, que això s'anirà extenent no només pels països àrabs, s'anirà extenent per tot el món, per veure si de vegades es pot fer caure aquest capitalisme que té una capacitat i una voracitat extraordinària i que realment fa viure malament moltes persones. Per mi el desig seria una extensió mundial d'aquesta protesta. Sé que el que estic dient és una mica utòpic, però al cap i a la fi la Universitat d'Arbau sempre s'ha mogut en paràmetres d'utopia.
I Neus, Arcadi, Croàcia entrava a la Unió Europea aquest dilluns. Garantia d'alguna cosa? Bon moment per fer-ho?
No ho sé, la meva opinió personal, ja l'he expressat molt últimament, és que la Unió Europea, més que una solució, és un desastre. I nosaltres ens vam il·lusionar l'any 86 quan hi vam entrar, ara s'il·lusionen els de Croàcia perquè hi entren i és legítim, però ja veuran què s'hi dona allà dins. I quan sàpiguen que el que s'hi dona és una troika, que hi és un Banc Central Europeu, que hi és una Comissió Europea, que és un Parlament Europeu que no té cap poder, que és una burla de la democràcia, potser aleshores no dic que s'arrepentiran, però s'arrepentiran molt si han fet d'entrar en aquesta Unió Europea. Jo havia sigut un ferment europeista fa molts anys i ara sóc absolutament crític davant del que són els moviments d'aquesta Unió Europea en aquest moment.
Aquí el president Mas creu que això és un exemple de valor de la voluntat popular.
El que és un exemple de Croàcia?
L'entrada a Croàcia.
Bé, doncs potser sigui, no diria pas que Croàcia estigui ara pitjor que abans, però que els hi passarà quan entri a dins i ja s'ho trobaran.
Home, jo crec que s'ha posat molt de relleu, no?, aquests dies quan es parlava, sobretot els articles a la premsa que parlaven de Croàcia, tot el que posaven de relleu era com a Croàcia era un dels últims països amb un conflicte armat, la Unió Europea ha estat un instrument per la pau a Europa, d'aquí uns anys entrarà Sèrbia i el fet de que hagin de conviure Sèrbia i Croàcia al si de la Unió Europea serà un factor més de reconciliació. Potser sí que des d'aquest punt de vista ho podem mirar així, però és cert que això no solucionarà la crisi que té Croàcia i com diu l'Arcadi, no? Ja ho veuran, vull dir, moltes expectatives com hem tenir nosaltres, però això no s'hi solucionarà la vida quotidiana de les persones. I jo crec que aquest, sobretot parlar del tema del futur de la Unió Europea i de la integració europea en el futur, no, quin paper tindrà la política europea en el futur, també és un dels temes que s'han de tractar a fons, perquè el que tenim ara no ens està servint per res. I al revés.
Un dels temes que serà la programació, per tant també de ben segur, Neus. Tornem al cicle del 18, com dèiem, el 24 de juliol. Qui l'obre i qui el tanca?
L'obrirà la conferència inaugural Josep Mayoral, que és alcalde de Granollers, però no tant en... Bueno, sí, com a alcalde de Granollers, ell és el vicepresident d'una organització, Mayors for Peace, a nivell mundial, que lidera el president, és l'alcalde d'Hiroshima, i és vicepresident d'aquesta organització perquè, com sabeu, Granollers va ser una ciutat bombardejada per les tropes italianes i que ha fet una mica de la recuperació de la memòria històrica, de la història del bombardeig, del record del bombardeig, ha fet com un eix de treball per la pau en el municipi. I en aquest sentit és que l'hem convidat perquè ens semblava oportú amb el tema a tractar que inaugurés ell. I el tancarà l'Arcadi.
Com sempre, Arcadi.
Bé, és la meva obligació, al cap i a la fi. Ja hem dit que hi ha molta gent, començant per la Neus, que treballen molt en l'organització, doncs almenys que el tancar la clau final sigui una responsabilitat meva, el qual evidentment m'ha d'obligar a reflexionar i assistir, com deia abans, per a si aprenc de tot el que es diu i amb tot el que he après no hauré de crear cap cosa nova, sinó senzillament fer allà una petita fusió del que s'ha dit i intentar treure les conclusions.
És com dèiem el 28è curs d'estiu de la Unipau. Som a punt d'arribar ja a dos anys, al 30. Ara mateix, quins records hi ha i què passa pel cap, Neus?
Bueno, té molts més records l'Arcadi, que porta els 30 anys al davant. Bueno, no sé si al principi estava al davant, però la Unipau porta des dels seus orígens. Jo estic des dels últims 15, em sembla. Bueno, hi ha molts records, molts. Hem tractat molts temes, com sabeu, hem tractat temes monogràfics com conflictes pel control de l'energia, hem tractat temes geogràfics com Àfrica, Amèrica Latina, Mediterrània, sempre intentant entendre quines són les claus dels conflictes, quines són les claus de la justícia social necessària per construir la pau. I, bueno, podríem parlar d'això als anys 30, quan fem el 30, no? Farem un repàs de...
Pel 30 aniversari. Clar, si veiem noms, Arcadi, Neus, Dani Gómez Oliver, membre del Observatori de Deute de la Globalització, segurament ja l'hem tingut, i en molts altres també els hem tingut.
Sí.
El cas de fer-ho un cop a l'any implica que a vegades hem d'anar repetint ponents, però que la visió que ens aporten és totalment renovada un any per l'altre.
Clar, és que hi ha ponents que si estan treballant temes transversals, no? Pues els poden, és igual que estiguem parlant d'Amèrica Latina, que estiguem parlant d'Europa o estiguem parlant de la crisi, que el seu tema, per exemple, en el cas del Dani, no? El tema del deute afecta a tothom. I clar, no serà el mateix discurs quan hem parlat del deute a Amèrica Latina, quan hem parlat del deute a l'Àfrica, quan hem parlat del deute actual, no? Però gent, o com veieu, jo que sé, la Carme Colomina també ha vingut algun any, el Pere Ortega, que parla de desmilitarització o de despesa armamentística, també ha vingut diversos anys. Vull dir, hi ha molts ponents que són nous, però també hi ha molts que han vingut diverses vegades.
Arcadi, quina és la clau? Perquè, com ara dèiem, d'aquí a dos anys això arribi a la seva 30a edició. Quina és la clau d'aquest curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau?
Bé, jo diria que potser el fil conducte d'aquests 30 anys, i penso que això és prou important, és que és una universitat de les antigues universitats d'estiu que es fan a casa nostra, però l'única probablement que s'ha mantingut sempre treballant al voltant d'un tema monogràfic. El tema monogràfic és el que dona nom a la universitat, que és el tema de la pau. Evidentment, la pau entesa, com deia el nostre fundador, en Frederic Roda, d'una manera molt ampla, entesa com a pau positiva, és a dir, com a pau que té a veure amb el respecte als drets humans, amb el desenvolupament dels pobles, amb la justícia social, amb la cura del medi ambient. Totes aquestes coses són allò que s'anomena pau positiva i totes aquestes facetes ens han permès aprofundir en temes de pau al llarg d'aquests 30 anys i el desig seria, encara que jo evidentment no hi seré, que d'aquí 30 anys més els que vinguin de veure nostre doncs ho puguin seguir ensenyant.
A tots dos, Neus Sotomayor i Arcadi Oliveres, directora i president de la Unipau, respectivament, gràcies per ser avui al programa. Per cert, Arcadi, que demà hi ha la primera presentació del procés constituent i arrenca aquí, a casa nostra, a Sant Cugat.
A la Casa de Cultura, efectivament.
A les 7 de la tarda. Què s'ha d'esperar? I per què comencem per aquí?
Bé, mira, la veritat és que jo no hi aniré, encara que sembli mentida, perquè...
En teníem constància.
Tenia un altre compromís en la presentació del llibre, que no puc deixar de fer-la, i el que diria és que aquí, si em permeteu un segon, s'ha fet un procés que és molt interessant, perquè fins ara la presentació del procés constituent a les diferents poblacions de Catalunya ha estat primer un acte central de presentació, i un cop s'ha fet una presentació, cap de la setmana, al cap de 15 dies, s'ha celebrat la primera assemblea organitzativa. I aquí a Sant Cugat són tantes les ganes de fer aquestes coses que s'ha produït al revés. Encara no han fet cap presentació oficial, cap persona de les que estem una mica promovent aquesta activitat no hi hem anat, ni hem fet una presentació pública del procés, però en canvi la gent ja ens ha dit és qüestió de que fem una primera assemblea organitzativa. Per tant, això està obert completament a la llibertat que cadascú dels que estigui en aquella assemblea volia portar. Miraré d'estar una mica a l'aguait, encara que li pugui anar, però m'alegra que a la meva ciutat doncs, la gent ja s'hagi mogut fins i tot abans que s'hagués presentat el procés.
Sense tu, Arcadi, sense la teva presència anunciada demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura, quins seran els santcugatencs que ens portaran el procés constituent per primer cop?
Doncs mira, perdona la meva ignorància, però la veritat és que no ho sé, perquè ha sigut tan autònoma l'organització de la gent que des del propi procés constituent només sabem que es farà això demà a la Casa de Cultura i que hi ha gent encarregada al darrere que ho farà, però precisament com que intentem que cada grup tingui la seva màxima autonomia, jo en aquest moment no et sabria dir el nom de quines persones estan allà darrere. No és que ho vulgui amagar, és que senzillament no ho sé.
És a dir, Arcadi, que ens agafa per sorpresa positiva, eh? Aquestes ganes d'arrencar-ho.
Aquí està la cosa, ens agafa per sorpresa positiva, que dic, segueix un ritme un pèl invers als altres, el qual és positiu que sigui així, però com que no ho hem fet nosaltres, no ho hem promogut nosaltres, doncs difícilment et puc dir les coses. Miraré demà, tot que no pugui anar a l'acte, assabentar-me de seguida com ha anat i quines persones ho han fet, i per tant, demà passat potser em podria dir alguna cosa més, però avui no.
Moltes gràcies, Arcadi, en tot cas, doncs ja en tornarem a parlar al llarg de la setmana. Gràcies també, Neus Sotomayor, com dèiem, per ser avui amb nosaltres. No sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquest 28è curs d'estiu de la Unipau. Repetim un cop més les dates del 18 al 24 de juliol al Centre Borja un cop més.
No, res més, només gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per donar-nos l'oportunitat de parlar aquí.
Sí, diria el mateix que diu la Neus, moltes gràcies, perquè ja sabem que Cugat.cat des de fa molts anys ens fa un seguiment exhaustiu de totes les sessions de la Unipau, i aquells que no hi poden assistir després ho han reflectit en la vostra pàgina web, en les vostres emissions, i per tant entenem que és com una ampliació de la pròpia Unipau.
Com deia Arcadi, és un curs històric i val la pena fer-ho. Gràcies als dos, bon dia.
Adéu-siau.
Molt bon dia, gràcies. Adéu.